estructura jurisdiccional era completament diferent, però hi ha un cos de jurisprudència que en alguna mesura s'utilitza com a font del dret, per tant, com a criteri d'aplicació. Hi ha un cos de jurisprudència que ha anat perfilant aquestes qüestions i que s'ha manifestat d'una forma constant i reiterada en el mateix sentit en el que ara s'ha manifestat la Sala Tercera.
Creu que hi ha opcions reals de recórrer, en aquest cas, Ciutadans i Vox, la decisió del Suprem?
No, ni de fons ni de forma. És a dir, jo crec que els indults s'han d'interpretar i han generat o han contribuït a aquella finalitat última que té l'indult en el nostre sistema de dret, que és descansar, és fer una aposta per la convivència, probablement mitigar algun excés jurisdiccional. Crec que s'han mostrat com instruments idonis, és a dir, la situació que teníem fa uns anys i la que tenim en aquests moments és totalment diferent i en alguna mesura, en gran mesura diria, és degut a aquestes decisions valentes que ha pres l'executiu i per tant crec que no hi ha raons ni de fons ni de forma al fil d'aquella manca de legitimació, de legitimitat per poder presentar aquests recursos, no? Per tant, al meu entendre no, ni s'haurien d'admetre ni en cas de ser-ho s'haurien d'estimar.
Ahir també vam conèixer que l'exconseller Buch, condemnat a 4 anys i mig de presó pel cas d'escorta de Puigdemont, doncs el van condemnar. Com ho valora tot plegat?
És difícil fer valoracions. Jo tinc dos límits, un límit molt intel·lectual, i és que no he tingut ocasió de fer una anàlisi exhaustiva de la resolució. És una resolució llarga, amb més de 80 pàgines. I en segon lloc tinc un límit molt emocional, molt personal, i és el coneixement que tinc del conseller Buch i l'absolut respecte que sento cap a ell i la manca de dubte, no? No tinc cap dubte de la seva honestedat i de la seva lleialtat. Dit això, el que crec que també és de justícia intel·lectual és que intentem entre tots sostreure'ns, no? Despullar-nos una mica dels biaixos ideològics. És a dir, quan aquesta sentència és unànimament criticada per totes les persones que tenen una vocació independentista i és unànimament elevada per totes les persones que no tenen vocació independentista, és que hi ha un biaix ideològic en la valoració de la resolució. La valoració, per mi, exigeix despullar-se d'aquests biaixos i, a priori, quan ens col·loquem en una posició d'equidistància, d'estricta ciència jurídica, el supòsit de fet és molt senzill, és a dir, tenim un funcionari, és el custodi de l'erari públic, que eleva una consulta, en aquest cas al Ministeri de l'Interior, per preguntar si pot destinar uns diners a la protecció d'un altre funcionari, d'una altra autoritat. El Ministeri li diu no, vostè no ho pot fer, en aquest escenari no ho pot fer, i a pesar d'aquesta negativa sembla que s'acaba fent. Clar, a priori, aquest relat de fets encaixa bé amb la decisió que ha pres el Tribunal. Però, insisteixo, crec que és essencial, inclús pel bon nom del nostre sistema jurisdiccional, dels nostres jutges i magistrats, que mereixen, evidentment, tot el respecte, crec que és essencial fer valoracions sense biaix polític, perquè, si no, el que anem fent és malmetent l'interès públic i col·lectiu en què hi hagi un estat de dret en bon funcionament.
Marc Molins, advocat penalista, que avui ens ha ampliat la informació sobre tot plegat. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres en un dia com el d'avui. Que vagi molt bé.
Gràcies, molt bon dia. Gràcies per la confiança.
Ràdio Estel.
Saps com trobar la nostra app? Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i ta-tan! L'actualitat, els programes, els podcasts i els directes a la teva butxaca. És fàcil, eh? És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La caravana, amb Núria Ros.
Set minuts que passen de les 9 del matí. Olma Giró, bon dia de nou.
Molt bon dia, Núria Ros.
Rafa Sanahuja, hola.
Hola, hola. Jo no he marxat en cap moment.
No, ara va dir Andreu González, bon dia.
No, ausència.
Bon dia.
No hi és, Andreu
ausència.
González.
Ausència, silenci, sepulcral. Inquietant.
Tot i això no passa res, perquè Olma Giró està preparadíssima. Després ho expliquem, però avui ens portarà una... les cosetes de l'Andreu, versió Olma.
Exactament.
I ens agrada molt també aquesta idea,
T'agrada
a mi les versions... Jo estic fent el lifestyle, que és la meva versió. La Olma està fent la versió de l'Andreu. Tu estàs fent la versió del Joan.
Sí.
Joan està fent, no sabem què està fent a casa, segurament escoltar...
Mentre... Acariciant a l'Elton, el seu gat.
Sí, exactament, correcte, correcte.
Com si volgués conquerir el món, acaronar un gat.
Som molt flexibles, eh? Sí, tenim la capacitat de fer de tot.
Versatilitat, sí.
Escolteu-me, de seguida fem les cosetes de l'Olma, tinc ganes d'escoltar-les, obrim consells de lifestyle. La darrera pregunta Capravo, perquè recordem que avui hi haurà el sorteig d'aquesta cistella Capravo, aproximadament quan faltin 10 minuts per les 11 del matí.
Si tot va bé i es compleixen les nostres previsions, així serà.
Tot això ho farem ara mateix, però abans deixeu-nos explicar-vos que quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 10 del matí ens visitaran aquests estudis Carme Munté, sots directora de la revista Catalunya Cristiana, i amb ella descobrirem, Rafa, tot el que ens trobarem a la revista d'aquest proper diumenge.
Aquest diumenge, surt el diumenge i ens explicarà a veure què ofereixen.
Llavors, a les 10 en punt, ens visita de nou Oriol Vidal Barraquer, un clàssic d'aquest programa, politòleg, que ens explicarà doncs, què passa al món, què ha passat aquesta setmana, moltes coses.
O sigui, però estarà molta estona, no?, perquè si ha d'explicar tot el que passa al món...
Ens ha d'informar bé.
O sigui, tot el que ha passat i també fa alguna previsió
o no?
Exacte,
tot previsions. El que ha passat, però també ens explicarà el que passarà.
Per tant, és una secció que dius, bueno, si em vull assabentar de tot...
Que l'Oriol Vidal Barraquer ve amb una bola de cristall.
A partir de les 10.
A mitja hora ho tens tot sapigut ja.
Exacte.
Després d'Oriol Vidal Barraquer ens quedem en política, però una mica més divertida, perquè ens visitarà la cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles, amb la seva tupinada.
Bon dia.
I descobrirem els millors safarejos, ho podem dir així, dels polítics de casa nostra, cosa que no em pot agradar més. A partir de les 11, atenció, perquè ens visita el xef del restaurant Disfrutar i Premi Nacional de Gastronomia, Oriol Castro.
Això em ve molt de gust.
La meva pregunta és, ens portarà alguna cosa de menjar?
Esperem que sí.
Jo, Núria Ros, portes molts dies demanant coses de menjar, que si xocolata amb taronges...
I l'única cosa que tinc cada dia a la taula és un plàtan.
Un plàtan. És de Canàries, com a mínim?
Sí.
Sí, es nota per les piquetes aquestes que té, exactament. Escolta, doncs, a mi em ve molt de gust aquesta entrevista, la de Oriol Castro.
El que està clar és que disfrutarem.
Quin joc de paraules.
Estàs en forma, Núria Ros, estàs en forma.
Tot seguit, girocleta, explica-m'ho tu. Què passa avui a la girocleta?
Avui també ve molt de gust la girocleta perquè agafarà la línia L1 del metro fins als Encants, a Barcelona, la línia línia vermella. Sabeu on me'n vaig?
On?
A fer una ruta de les tapes.
Tapes.
Tapa, ruta de tapes.
Vas a menjar.
Vaig a menjar. Va, no, de fet, vaig a fer de jurat al costat de la xef Ada Parellada, que ahir la teníem en aquest programa, sí. I entre les dues, més ella que jo, evidentment, decidirem quina és la millor etapa d'aquest concurs de tapes que es fa als Encants per celebrar els 10 anys del mercat.
Que bé, que bé, que bé.
D'ahir
sí que ens pot... Bueno, a ella sí que li podem demanar que ens porti alguna cosa.
A mi
no
podeu de menjar.
Tornes després,
sí.
Tornes cap aquí o no?
Torno cap aquí, però les coses fredes no valen el mateix.
Hi ha tapes així que... fredes, eh? Bé, segur que hi ha tapes
també
fredes.
També tenim microones, eh? No passa res. A partir de 11:45, aproximadament, torna Víctor Rodrigo, també un clàssic d'aquest programa, periodista expert en cinema. Quedeu-vos, perquè avui valdrà la pena. Del
com
que
cada
parlarà.
Dia, no?
Bé, cada dia.
És
però...
que el cinema sempre val la pena.
Sempre. Ja.
Per criticar-lo, per alabar-lo, però val
sempre.
La pena.
I el que val la pena, de veritat, és el que passarà de 12:00 a 2:00. Val?
De 12:00 a 2:00.
Desfilada de col·laboradors. Marc Andreu, redactor, guionista, reporter de televisió, amb la tele que ens va parir totes les novetats de la televisió, amb un toc d'humor de Marc Andreu. També tindrem una entrevista. Una petita sorpresa. A partir de 12:45, Júlia Elias, experta en premsa rosa.
M'agrada aquesta
secció. Jo la setmana passada em vaig enamorar d'aquesta noia.
Controla molt.
I
ho explica bé.
Obrirem plana de premsa rosa. També tindrem per aquí en Marc Andreu, que segurament es quedarà.
Es queda.
Li agrada, està còmode, sí, Ràdio Estel.
Sí.
I res, acabarem el programa... Bé, res, no, eh? Acabarem el programa amb Bona Vesprada i Rafa Sanahuja.
Sí.
No sé si ens vols fer un avançament, però jo
no puc, perquè no sé què faré. Això...
Porta menjar. Sempre va bé, Rafa.
Mira, sempre és una bona idea.
Gràcies
això
per la sinceritat.
No, perquè al final, encara no ho he escrit, però ja sí m'ocorreran coses, no us preocupeu. A mi el que m'he quedat encuriosit amb l'entrevista, aquesta sorpresa que has dit.
Sí, sí.
Tu saps,
jo també.
Tu saps
sap,
quina?
No.
En Marc Andreu té una manera de treballar que et sorprèn a la que posa un peu a l'estudi.
Si tu no saps a qui portarà avui o amb qui parlaràs.
No ho sabem.
Està bé.
I parlarà ell. Això són col·laboradors de qualitat. Dit això, 9:12, les cosetes de l'Olma.
Les cosetes de l'Andreu.
Quin lío.
A veure, ara me'n vaig, no?, de l'estudi.
Les cosetes de l'Andreu, versió Olma Giró.
Comencem per l'Estel Casada, nois.
Val.
Vinga, va.
Ja et preguntes i tires tu mateixa, eh?
Jo tiro.
Endavant,
no passa res. Comencem per l'Estel Casada, que ha fet Olma Giró. Estel Casà, Oriol Castro, que és el xef que ens visitarà avui a les 11. Ens ha d'escoltar sempre, però a les 11 serà una entrevista on, com dèiem, gaudirem molt, disfrutarem molt en aquest sentit. El xef del restaurant Disfrutar, Premi Nacional de Gastronomia 2023, que és el gran reconeixement que pot tenir un xef, o sigui, arribarem i l'aplaudirem, bàsicament. És l'únic que podem fer. Vinga, l'Estel Casada, pel que fa a l'Estel Casada, primer de tot, dir-vos que és Àries, del signe del zodíac.
Val. I això és bé o malament, Olma Giró?
Per mi,
ja entens, eh?
Molt bé no és. El meu pare i la meva mare són Àries. Déu-n'hi-do, són persones de caràcter fort, són persones molt lleials, els agrada la llibertat, també els agrada molt l'aventura, però porten molt malament això de fracassar.
M'encaixa molt perquè la Sílvia Muñoz, la nostra cap de continguts
és
i
Àries,
productora
també?
En funcions, també és Àries i, efectivament, és que és així.
Doncs els hi costa molt encaixar el fracàs. Normalment els agrada molt ser els números 1. De fet, ja hi ha diversos...
Home, què m'has d'explicar?
Estudis.
Ha fet una pujada fulgurant.
Doncs sí. Són molt competitius i molts dels guanyadors olímpics mundials durant tots els anys, la gran majoria, o sigui, més del 50%...
Són Àries.
Ah, sí? Vaig estar-ho mirant així en curiositat un dia.
Pensa que la Sílvia és l'enxaneta, ha d'estar a dalt
clar,
i tot.
Clar, té no sentit tot plegat.
Però bé, en aquest sentit, Oriol Castro, l'Estel Casada d'avui, això del fracàs no ho ha hagut de gestionar, perquè, com dèiem, Premi Nacional de Gastronomia, no hi està molt habituat en això de fracassar. Una altra curiositat d'aquest home que he vist segons el seu Instagram, sabeu com es diu de segon cognom?
Ai, no.
Sí, primer és Oriol Castro, sí? És xef, segon cognom, Forns.
Ai, no m'ho puc creure.
Estava escrit a les estrelles que aquest home havia de treballar als fogons.
Es diu Forns?
Forns.
Ostres, Oriol mira quines casualitats.
Digueu-li després quan vingui. Escolta, això del
seu...
Sí,
li direm.
Llavors, pel que fa el seu perfil d'Instagram, he de dir que quan l'he mirat no sabia si era seu o d'algun familiar seu, perquè tots són fotos familiars, la gran majoria. Sí que hi ha algun plat, però moltes de família.
Bravo.
Una foto preciosa és una que va penjar el 8 d'agost del 2022 per celebrar els 16 anys de la seva filla, que se'ls veu...
Que bé.
el veu a l'Oriol Castro amb la barba plena de l'espuma d'afaitar i a punt d'afaitar-lo més petita. Ui. Llavors és com, quina gran confiança que tens amb la teva família.
Sí, més,
també destaca que li agrada, com dèiem, als Aries molt l'aventura. Té una foto amb una tortuga, esperem que no se la mengés després, també amb una llagosta. Aquestes crec que sí que van acabar en un arròs de llagosta. I res, un perfil molt familiar, ens ha agradat. Dir-vos que, tot i que celebra el Carnaval, atenció, això fa molt mal d'orella, a Sitges, està més que aprovat.
Sí? No va. Tenim la nota? T'atreveixes a posar nota?
Home, és el Premi Nacional.
Ja, però una cosa és el Premi Nacional de l'Astronomia i com tens l'Instagram. Jo el portaria diferent. Li poso un 6,5 estirant llarg.
Mare de Déu.
Ui, soc una dona dura,
ets exigent, eh?
Molt, amb els altres i amb mi. La vida
llavors no mires el meu Twitter, que jo soc un 0.
I no mirem el teu Instagram perquè no el tens, Rafa Sanahuja. Això és un altre tema.
Escolta, però jo sempre penso una cosa. Mola molt ser família d'un superchef.
Home.
O sigui,
mola més ser el superchef.
Perquè així et cuinen.
Exacte. És a dir, tu t'aixeques al matí i t'ha preparat el Colacao un superchef. Això ha de saber millor.
Mira, et dic una cosa. Normalment, i pels pocs chefs que no són superchefs que conec, com que es passen tot el dia davant dels fogons, n'estan farts quan arriben a casa i potser són els primers a demanar-se menjar a domicili.
Podria ser.
És com nosaltres, que estem tot el matí parlant i quan sortim per la porta jo tanco la boca i no la torno.
No ens tornem a parlar fins l'endemà.
No, però amb ningú.
Amb ningú, tampoc amb la família.
Amb ningú. Jo arribo i dic, què tal? Bien, venga, adiós. Perquè ja no puc parlar més.
Sí, a mi em va passar, eh? Ahir vaig quedar amb un amic i costava articular paraula.
No hi havia manera, eh?
Sí, sí, necessites descansar.
Rafa Sanahuja, avui te n'escapes, però no acabes la temporada sense fer-te Instagram.
És veritat.
No. Ja vaig provar... Bueno,
però ets molt fanàtic de les xarxes socials.
No ets molt fotogènic, però sí que ets fanàtic. Llavors, potser millor que et quedis a Twitter. No. Puja la sintonia. És broma.
Silencio sepulcral. No, escolta, però que tens raó. Passa que ho has dit amb aquesta naturalitat que dic... Escolta, jo no soc ni fotogènic ni presencial. O sigui, jo... L'estètica no és lo meu, no és lo meu.
Això és mental.
Sort que la veu dona una mica bé pel micròfon i que això és ràdio i la gent no ha de suportar la imatge.
Però pots penjar vídeos a
Instagram. Escolta, no, però saps què passa? Vaig provar Instagram, i ràpidament, eh? I és que no l'entenc. Vaig intentar entendre'l, durant, no sé, 3 o 4 mesos. Però no hi havia manera, no me'n surto. Jo, Twitter, per anar llegint coses i publicar alguna
tonteria. És molt senzill, eh? Ja t'ho explicarem.
No, però Twitter ets un expert, de Twitter.
Twitter sí que m'agrada més. Jo, sí, però Instagram... Bueno, escolta, jo estic disposat a tot. Pel programa, per les xarxes, per Vanessa Carrasquilla...
El que sigui.
I per Eva Cervera i per la Mondelo.
Em sento molt malament, deixa'm dir una cosa abans de continuar.
Ah, vols disculpar-te?
T'he dit que no ets fotogènic perquè tanta bellesa presencial és impossible de ser captada per una càmera.
Oh! Ai, per favor.
Em sentia fatal. Vinga, va, continuem. El meu top.
Anem al top. Sí, sí, la Olma no necessita ningú que la condueixi. Ella s'ho fa perfecte.
No pas que estic a la girocleta. El top. He de dir que quan vaig escoltar per primera vegada el nom d'aquesta secció, el top, dic, ostres, poca broma amb això de tenir top, perquè és un trastorn, la gent que ho pateix. De ben segur que no ho passa bé. Jo no diré que ho pateixo perquè, evidentment, ni estic diagnosticada ni arribo, vull dir, ni amb els nivells de per tenir TOC, ja us ho dic ara, però sí que tinc un TOC que per mi em fa no viure tranquil·la, és obsessió des de fa molts anys i ho passo fatal, que és de recomprovar molts cops les coses que faig. Però en concret...
Té nom, aquest TOC.
Sí, però és que és encara més específic. O sigui, en general, he de recomprovar el que faig. Jo sé que he fet una cosa, però he de recomprovar que ho he fet. Que dius, Olma, saps que ho has fet? Ho torno a comprovar. Però em passa sempre amb tancar la porta de casa. És a dir, surto de casa, us ho pot dir qualsevol persona que hagi viscut, familiars, el que sigui, surto, passo la clau pel pany, per tant, ja sé que he tancat la porta, però de totes maneres he d'agafar el mànec de la porta i com forçar, com si volgués obrir la porta, com a mínim 4 vegades, és qualsevol que m'estigui escoltant pensarà que estic boja. Bueno, he d'agafar el mànec 4 vegades, com a mínim, per comprovar que està ben tancada i que ningú pot entrar. Molt fort.
A veure, escolta, no ho veig per tant.
Home, perdona, he arribat a pujar les escales un altre cop per recomprovar que havia tancat la porta.
No, val.
Cada dia.
Ah, però és cada vegada.
Cada dia.
De tant en tant.
No, cada dia que surto de casa, passo la clau pel pany i llavors he de comprovar 4 cops. I si algun dia no estic molt segura, torno a pujar les escales i dic, l'he tancat bé la porta?
Llavors sí que ho veig per tant.
És...
Sí, una miqueta, però escolta'm, cadascú...
Hi ha coses pitjors en aquesta vida.
Sí,
hi ha coses, hi ha coses,
hi ha coses pitjors.
Núria, et sembla bé red
Anem
flag?
Anem a la red flag?
Sí. Va. Per mi aquesta, red flag, suposo que ja esteu habituats amb el concepte, però és una cosa que tira enrere, que dius,
exacte.
Fora d'aquí, seria una cosa de... Llavors, estimats oients, si esteu amb una persona, sigui com sigui, molt intel·ligent, molt guapa, molt interessant, que fa una feina que us encanta, és igual. Si esteu amb una persona que tracta malament els cambrers...
Sí.
Per mi és la meva gran red flag. És a dir, jo puc estar enamoradíssima d'algú i si estem compartint taula, tot i que a mi em tractis superbé, que siguis gentil, educat, empàtic, el que vulguis, si tractes malament a un cambrer o una cambrera o una persona que tu consideres que t'està servint, el concepte de servir, fora, marxa d'aquí.
És veritat,
Marxa d'aquí, vete d'aquí, home.
Jo estic molt d'acord. Sí,
és que no puc.
Em fa molta...
T'he de dir, hi ha moltíssima gent que tracta malament els cambrers, eh?
Sí. És que, de veritat... I
els caixers de supermercat.
I les persones que netegen l'escala de l'edifici, també. Sí. Hi ha gent que ni la saluda, maleducat.
També.
Maleducat o maleducada?
No, estic d'acord, eh? Jo, és una cosa que a mi em fot molt nerviós.
Sí, perquè... O sigui, com et tractarà tu?
És que no ho entenc. Jo sempre penso, escolta, si no t'està agradant com t'està servint, com està fent la seva feina, no hi tornis, però no el facis sentir malament.
Exacte. O vés a un altre lloc.
Vés a un altre lloc, si no t'agrada, vés a un altre lloc, però t'aixeques amb elegància, moltes gràcies, i ja està, i no hi ha res. Després hi ha l'altre extrem, o sigui, l'extrem de tractar malament els cambrers és l'extrem Ferran Capdevila, que està a l'altre costat, que es va fent amics dels cambrers.
Jo prefereixo un Ferran Capdevila.
Ferran Capdevila, vagi on vagi, surt amic del cambrer.
És que és així,
íntim,
mira.
Íntim.
Dic una cosa, Rafa, en aquesta vida s'ha de tenir morals. I si estàs amb algú que no tracta bé les persones que l'estan, entre cometes, servint, fora, perquè en aquesta vida s'han de tenir morals i punt.
No tracta, tu deies ara, parlaves de que no pots estar amb una persona que tracti malament, per exemple, els cambrers, però tampoc pots estar amb una persona que tracti malament a les persones en general.
Evidentment, però és aquella imatge d'estar amb algú que és supersimpàtic amb tu, que té una conversa...
Que t'està dient molt, t'està dient que està forçant.
Que et resulta que és la millor persona.
Amb tu t'està forçant i el que li surt de dins del cor és el maltracte.
Per tant,
verbal.
Fora. Ara sí, Núria, sisplau, digue'm el nom de la secció que ve ara, perquè jo no el sé pronunciar molt bé.
T'he de dir que estic molt d'acord amb la teva red flag d'avui i anem a l'unpopular opinion.
Idiomes, querida.
Olma Giró. Olma Giró.
Idiomes, querida, unpopular opinion. Déu-n'hi-do, quin important, unpopular opinion.
Important, els idiomes són importants.
Amb una frase resumeix. Senyors, senyores... Cafè sol amb gel, sempre.
A veure.
Cric-cric.
Això és una unpopular opinió.
A veure, és molt, una opinió molt unpopular, que prenguis cafè sol. Això ja és una opinió popular. Vull dir que no és gens popular perquè la gent se la pren amb llet.
Que ens estem aliant en tant de popularitat.
És impopular.
És... No, o sigui, no és popular prendre's cafè sol, per començar.
Per
què? És veritat. Perquè hi ha molt poca gent que realment gaudeixi del cafè...
Perdona, doncs no...
Que tu no ets popular, Rafa.
Ah, no, ja ho sé, que no sou popular ni ho pretenc, però que no sé, la gent si li agrada el cafè sol no passa res, no? Ah, no és popular, això. Va.
És més popular que t'agradi amb llet, llavors, llet d'avena, llet desnatada, llet de soja, sense lactosa, etcètera.
D'arròs, d'ametlla...
Però en general la gent, cafè sol, el troba molt fort. T'ha d'agradar molt el cafè per prendre't el cafè sol.
Doncs a mi m'agrada.
Però és que encara és més unpopular que t'agradi el cafè sol amb gel i a qualsevol època de l'any. És a dir, que tu estiguis a l'hivern prenent-te un cafè sol amb gel.
I tu ets una d'aquestes, eh?
I sóc una d'aquestes. I com que l'Andreu normalment porta tuits, ara no vull semblar egocèntrica, que ho sóc, però he trobat
un tuit... Sí que ho semblaràs, però endavant.
...d'una usuària que es diu olma@olmagc, és a dir, Olma Giró Coset, que sóc jo.
Olma Jetset.
No està trucat, és a dir, aquest tuit és del 2020, de l'1 de gener... del 18 de gener, tinc una mica de dislèxia, perdoneu, del 2020.
Eres una criatura, Olma Giró.
19 anyets. Que deia, cafè sol amb gel sempre és... 20 anyets, perdó. Cafè sol amb gel sempre és la millor opció. Mm-hmm. Per tant, ho resumeix molt bé, però com que no volia ser egocèntrica, n'he buscat d'altres. Llavors
no
passa...
Són teus,
no són meus. Què passa quan tu estàs en un lloc que no sigui Catalunya, que passa a parlar castellà, o amb un cambrer o cambrera que sigui castellà parlant i t'has de referir en castellà?
fórmules catalanes, no? Que
es confonen. Passa una cosa sempre que quan dius, per favor, quiero un cafè amb llet i cafè amb gel.
Sí, és veritat.
El confonen molt. Llavors hi ha molts tuits que diuen, mira, una usuària que es diu Aina...
La imatge de la Olma Giró llegint en aquests moments el guió
és com una àvia.
És molt petita la lletra. Aina Neninu, Neninonu, alguna cosa així. Estic intentant no canviar l'idioma i continuar parlant català, tot i que em parlin en castellà. De moment, a un bar, en comptes de cafè ambient natural, em van servir cafè amb gel, el que dèiem. Clar. Cafè amb llet, cafè amb gel. Llavors, també, última hora. Un cambrer d'un bar al Poblenou, a qui li vaig fer veure que s'havia equivocat, que jo li havia demanat un cafè amb gel. Perdona, que siempre me lío con esto del café en llet y café en gel, jaja. M'havia servit una canya.
Ai,
per favor.
Ja està, bueno, la solució és bona.
I ja per acabar, era notícia d'aquesta setmana, per aquest toc d'actualitat, no? Última hora, dimarts ja es podrà parlar en català al Congrés, el mateix dia que s'aprova la reforma. Això
ho estem esperant.
Era l'última hora i un usuari... que es diu @emoji, que segurament molt
sona,
deia, col·lapse de la democràcia espanyola quan un diputat català demani al bar del Congrés un cafè amb gel. Així que, ja sabeu, agafeu apunts, cambrers, cambreres del món, cafè amb llet, cafè amb gel.
Et dic una cosa, estava pensant en el tema aquest de que entren els idiomes oficials, no, al Congrés. Quina mala pata té Feijó, probablement el que menys ganes té de que succeeix això, que serà en el seu debat d'investidura, saps? El dia que ell és protagonista, doncs allà sortiran a parlar-li en català, en gallec.
Segur,
la vida dona moltes voltes. A veure què es demana en Feijó, si un cafè amb llet o un cafè amb llet. A veure què li serveixen.
Ho veurem.
Un centollo.
Tu, de moment, el que pots fer és anar a descansar una mica i agafar un cafè amb gel.
Vaig agafar un cafè sol amb gel a qualsevol època.
Després, queda't a el que ve ara.
Gràcies, Olma Giró.
Vinga, que vagi
ara, que vagi bé.
Consells de Lifestyle amb Rafa Sanahuja.
3 minutets i arribarem a 2:15 del matí. Seguim amb més caravana, Consells de Lifestyle, versió Rafa Sanahuja.
Ara ens hi posem, però escolta, ha estat bé aquesta versió d'Olma Giró fent d'Andreu González. Andreu és Andreu,
Andreu
i és l'autor,
sí.
I és insuperable. Però Olma s'ha posat aquestes sabates...
Ha estat molt bé, ha estat molt bé, la veritat.
Doncs ara em poso jo les sandàlies.
Molt bé, Ramazanau.
Vaig aprenent les sandàlies de Núria Ros i ella porta les sabates Múnich de Joan Trias. Aquí tenim totes les sabates canviades. Val? I us porto els consells definitius. Atenció, perquè el dramón que suposa que la bateria del vostre mòbil s'acabi, doncs deixi de funcionar. És a dir, consells definitius perquè la bateria del mòbil us duri més. A mi no m'enganyeu, amics oients, Núria Ros, José Matose, Sílvia, a tots ens ha passat alguna vegada que ens hem quedat sense bateria en el moment menys oportú.
Sí.
Jo que estàs en una conversa important, una conversa en què estàs obrint el teu cor o estàs a punt de rebre una notícia i pam!
Sense bateria.
I pam! Saps? O preparant un programa de ràdio, saps allò?
Sí, això també
pam,
és durillo.
De sobte, fora. I ja ho sé, que no passa res, que no s'acaba el món, que no és una qüestió de vida molt, però empipa molt i fa anar malament. A tu t'ha passat, Núria?
Sí, moltes vegades. De fet,
moltes.
Un dia em va passar quan jo estava viatjant.
Ah, viatjant.
És a dir, anava acompanyada, per sort,
clar.
Però necessitaves del telèfon mòbil,
sí.
per guiar-te.
Sí, sí.
I clar, no s'acaba el món, t'ho has dit, però empipa, a més, si no tens un carregador d'aquests portàtils, que suposo que en algun consell trobarem aquest objecte.
No ho sé.
Empipa, ja perquè després sembla que se t'acabi una mica la vida. Eh?
És el moment en què te n'adones
de la dependència
el
que tens.
Vincle que tens tu amb el mòbil, que de sobte et sents com despullat, aïllat.
Sí, és
no?
veritat,
I ara què faig?
I realment, Rafa, no sé si estaràs d'acord amb mi, però és molt trist que ens tinguem aquesta sensació.
Sí, efectivament. I escolta, ara parlarem de la nostra diferència d'edat, Núria Ros. Clar, jo, quan era petit i adolescent, no hi havia telèfons mòbils. I vivies, eh?
Sorties,
entraves, anaves, tal, i no passava res. Buscaves una cabina, deixaves trucar des d'un bar... Bé, aquestes cosetes. Ara no, a mi em passa també, eh?
Ara deies, vivies abans sense telèfon mòbil, però tu imagina't ara preparar un programa de ràdio i no tenir el telèfon mòbil per poder parlar amb l'equip.
O preparar un guió.
O preparar, exacte.
sense poder buscar la informació, que és molt fàcil. O sigui, ens ha ajudat en moltes coses, ens ha idiotitzat en moltes coses, però bé, és important tenir la bateria carregada per poder decidir, ara agafo el mòbil, ara no, però que estigui disponible. Per tant, perquè no vull que us torni a passar que es quedeu sense bateria, avui els consells del Lifestyle, els consells definitius perquè la bateria del mòbil us duri més. Voy a dejar mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Voy a dejar mi teléfono para no llamarte, para no llamarte. Bé, Aitana ens porta una mica la contrària, perquè Aitana, que és la cançó que està sonant, Telèfono, Aitana, l'ex-concursant d'Operación Triunfo, perquè ella diu que ha deixat el telèfon per no llamar-te, però té bateria.
Té bateria, i el deixa.
Per tant, segurament ha seguit el consell número 1, que és, atenció, activeu el mode estalvi de bateria. Uh-huh. Estalvi de bateria.
Jo aquest t'he de dir, Rafa, perdona que et talli, sempre el tinc activat, eh?
Sempre.
Em va molt bé,
mira,
sí.
Justament ho anava a dir. Per què no el tenim sempre activat? Uh-huh. Perquè al final tu notes alguna diferència entre quan està activat i quan està desactivat?
No.
Jo no. Jo dic, però si funciona igual.
És a dir, pel funcionament del mòbil, tot igual.
I n'hi ha un que és extra ahorro de bateria, no sé com, és un modo encara que ahí sí, ahí el telèfon es torna com una pedra i només pots trucar, fer trucades d'emergència i tal. Però
sí,
bueno, almas de cántaro, és molt senzill. La majoria, per no dir tots els mòbils d'avui en dia, tenen aquesta funció d'estalvi de bateria, sense anar més enllà. Els iPhones, per exemple, tenen una funció molt eficaç que rep el nom de modo bajo consum. Uh-huh. I els Androids tenen un modus similar i que, en activar-la, redueix i modifica a l'acte, immediatament, algunes funcions del mòbil per estalviar bateria, com ara. Però són funcions que no te n'adones. La brillantor de la pantalla, exacte, les descàrregues automàtiques, les actualitzacions en segon pla, etc. Coses que va fent el telèfon, deixa de fer, però tu no te n'adones. I clar, tot i que és cert que la majoria de mòbils pregunten automàticament als usuaris si volen activar aquest mode de baix consum de bateria quan el dispositiu es troba per sota del 20%, no? És allò que vas veient que va baixant la bateria i de sobte saps, ara m'avisarà. Doncs és molt recomanable activar-lo abans, doncs, per prevenir. I com ho fem això? Doncs tant els iPhones com els Android, ho dèiem ara, només cal que entreu a configuració. Tu saps on tens configuració del mòbil?
Sí.
Perquè
sí,
hi ha gent que no ho sap, eh? Hi ha gent que li costa trobar-lo, això.
A vegades, si no ho tens a la pantalla principal, sí, és complicat
vas,
de trobar.
Sí, vas buscant i tal. Bueno, entreu a configuració, cliqueu la pestanya bateria i allà, en principi, us ho trobareu. És que ho podeu fer des de primera hora del matí, com dèiem ara la Núria i jo mateix, perquè jo no trobo diferències entre un modus i un altre. Aquest és un primer consell.
I m'agrada molt, que jo segueixo més a més, i he de dir que en el cas dels iPhones, quan tu cliques aquesta opció, la bateria es converteix de color groc.
Exacte.
No, això i és un indicatiu de que ho has fet bé.
I els Android també, eh?
També
canvia aquest punt del color.
Doncs perfecte.
Vinga, doncs un primer consell més sobre com fer durar la bateria del mòbil. I just called to say I love you. Aquesta cançó no té res i m'encanta.
A mi m'agrada molt.
Stevie Wonder, eh? I just called to say I love you. M'encanta, m'encanta. Doncs consell número 2, amb el bo de Stevie Wonder, si bebes no conduzcas, de fons, desactiveu les ubicacions.
Home, un clàssic.
És que hi ha coses que tenim activades per defecte.
I no ens en donem compte.
És que no sé si ho sabíeu, però algunes aplicacions utilitzen contínuament les nostres ubicacions, inclús quan i nosaltres mateixos les estem utilitzant.
Correcte.
Van fer servir. I això, amics i amigues, és sinònim de gastar bateria. Per això els experts recomanen, i els experts, i jo, i Núria, recomanen, que no som experts, però podem passar-nos per experts, recomanen anar a l'opció de configuració i desactivar el seguiment de la ubicació de totes les aplicacions i anar filtrant-les una per una. Per exemple, la nostra aplicació de fitxar aquí a Radio Estel, tenim una aplicació que ens controla les hores, és com una mena d'extensió de TH, no? Que ens va vigilant, escolta, ara has de fitxar, ara no, etc. Doncs és una devoradora de bateria, perquè vol saber la teva ubicació constantment, que
clar,
us sapigueu. Pues això ho pots desactivar, sobretot si fitxes aquí, quan entres aquí a l'entrada, i no et va consumint bateria. D'aquesta manera ja ho tindrien, les aplicacions consumiran menys energia, recordem, avui estem parlant d'això, d'estalviar energia. Consell número 3, reduïu la brillantor, si es pot dir d'aquesta manera, si cap l'expressió, la brillantor de la pantalla.
Com es diria? Ara ho estava pensant.
En català
pensant.
Correcte.
Clar.
Jo crec que brillantor és correcte, però és el... Queda més ben dit el brillo, no? El...
Sona estrany. Per mi la brillantor sona estrany.
La lluminositat.
Bueno, la lluminositat. Molt bé.
Lluminositat.
Amb la lluminositat. Atenció. A veure, baixa la música. Reduïu la lluminositat. De la... Molt bé, queda molt erudit, això. Bueno, no és cap descobriment si us dic que la lluminositat de les pantalles és de les coses que més energia consumeixen. Bé, doncs sapigueu això. Si no esteu al carrer a plena llum del dia, clar, hauríeu de baixar la brillantor o lluminositat. A més, també és molt recomanable activar la brillantor automàtica perquè la pantalla es va regulant, no? Clar. Detecta més lluny, doncs va baixant, etc etc. No us oblideu d'això perquè és un modus d'ahorrar bateria que està... prou bé. Això és un món, eh? Sou del que us agrada el mòbil que brilli com un llamp?
No.
O que sigui discret?
Tu és com... que no puc entendre les persones que sempre porten la lluminositat al 100%. No puc entendre. De fet, petita anècdota, perdona.
Endavant. Anècdota?
Anècdota.
Atents.
Clar, l'horari que tenim nosaltres ara ens fa anar a dormir més aviat. Això implica que si tu tens parella...
Teòricament.
Això implica que si tu tens parella, doncs, i aquesta parella és tan amable que ve amb tu a fer-te companyia perquè t'adormis, aquesta parella no té l'obligació d'anar a dormir. I per tant, què fa? Agafa el telèfon mòbil. Ah. I què passa? Que la lluminositat està al 100%. I això és motiu, atenció, de discussió amb la parella.
Això és motiu de cesse.
No puc suportar les persones que tenen la lluminositat o brillantor tan alta. Jo no.
Bé, tu has parlat de la intimitat d'un dormitori, de parella, quan un vol dormir, quan no. Jo afegeixo, pujo l'aposta i parlo dels cinemes.
També.
Cinemes també, en què estàs veient una pel·lícula i de sobte un raig de llum es puja cap al cel perquè algú ha tret el mòbil amb la lluminositat a tota pastilla.
Això és maleducació,
doncs,
directament.
Doncs a part de ser maleducat, estàs consumint molt la bateria del teu mòbil,
clar,
que ho sàpigues. José, fora música d'anècdota, fins a la propera, perquè segurament cauran més. I anem al consell número 4.
Som-hi.
Gloria Gaylor ens ajuda a fer sobreviure la bateria del nostre mòbil. És que m'agrada molt aquesta selecció musical i vull destacar-la.
La veritat és que està molt
bé. Vull destacar-la. Ui, i ho he fet mig dormit. O sigui, té més mèrit encara. Desactiveu el wifi, importantíssim, a no ser que necessiteu sí o sí el wifi. Però els experts, i Núria i jo, recomanem desactivar funcions addicionals com el Bluetooth. Com és? Això es riuen molt de mi. Com es diu Bluetooth?
Bluetooth.
YouTube. Oyo i el wifi. Jo li dedico a la Mercè Raga, que li fa gràcia aquestes merdes meves.
Oyo, bueno,
clar, és, Oyo. Era YouTube i Oyo és la nova, i Bluetooth. Vale. Doncs desactiveu el Bluetooth, el YouTube i el wifi i el Oyo.
Rafa Sanahuja.
D'aquesta manera, escolta, d'aquesta manera, què passa, hem d'acabar ja?
No, el consum
de bateria no serà tan alt, ¿vale? Si no teniu el wifi activat. Són cosetes, petites cosetes que no sabeu, però que ara doncs, ho expliquem aquí com a servei públic. Si vas amb les dades per la vida, i són infinites, molts contactes ja tenen les dades infinites.
Sí,
no sé si és el teu cas, però... i vols wifi, doncs no cal. D'aquesta manera la vostra bateria sobreviurà, com ens diu la Gloria Gaylor. I consell número 5, tingueu en compte que la forma de carregar els vostres mòbils afecta a la duració de la bateria.
Totalment.
Que important és això que acabo de dir. Nivell pro, eh? M'explico. La càrrega ràpida, que és molt còmoda... Jo tinc una extra ràpida, és increïble.
Sí, jo també.
Es carrega...
Van bé, eh? Bueno, amb res, mitja horeta.
La tens a 6... I mitja hora la tens,
sí,
és increïble.
Sí.
Bueno, la càrrega ràpida és molt còmoda, però mai és bona, perquè redueix la prolongació general de la bateria.
Sí.
No sé si ho sabíeu, aquest detall, amics oients. Què us vull dir amb això? M'explico. Doncs que hauríeu d'evitar anar enxufant el mòbil cada vegada que tingueu poca bateria i fer-ho durar poc temps. Això és un error. El millor i el més recomanable és enxufar-lo a la corrent quan estigui sota mínims la bateria.
Sí, sí.
És a dir, tu tens 70 i hi ha gent que li... Això també és un toc.
Un toc, t'anava a dir.
És a dir, jo tinc 70 de bateria, tinc una estoneta i ho carrego. No, espera't. No ho carreguis cada 2x3. Espera't a tenir 2, 3... T'arrisques una mica.
T'arrisques, però és millor per la salut de la bateria.
És millor per la salut de la bateria i és millor per la teva salut mental perquè aquest toc el trauràs de sobre. Així, senyores i senyors, prolongareu l'estat de salut de la bateria per molts i molts anys. A Així doncs, ja teniu els consells sobre la taula, la fórmula, Núria Ros. T'ha agradat, eh?
M'ha agradat molt.
Està ben escrit.
Fórmula.
A quatre mans. Seria una mica així. Mode estalvi de bateria, això seria un mes. Menys ubicacions, és a dir, menys treus les ubicacions.
Val.
Menys brillantor de la pantalla. Menys brillantor o lluminositat. Brillantor de la pantalla, menys wifi, no tinguis el wifi activat, més càrrega delicada. Càrrega delicada.
Delicada, eh?
Saps? Val. Amb delicadesa.
Sí, sí, sí.
Quan estigui sota mínims, igual, bateria tot el dia. I sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Bateria tot el dia.
Oio.
Déu Andreu.
Moltes gràcies, Rafa Sanahuja. Segur que avui arribo a les 9 del vespre amb bateria.
Home, i tant. És Charango.
Charango,
que parla de l'horitzó. Ara t'explicaré per què la triada... aquest és el moment de la pregunta cap bravo.
M'encanta.
I molt important. Per cert, estem rebent moltes respostes, ens congratula, i animem els oients a que participin, perquè la cistella és fantàstica, aquesta cistella cap bravo, amb productes de proximitat, una cistella elegant, que a més ve amb una revista, amb moltes coses que t'ofereix, un oli de proximitat i productes de la terra de molta qualitat. Avui farem el sorteig, aproximadament d'aquí
una hora i deu
minuts, coneixerem el guanyador o guanyadora d'aquesta cistella. I mira, aquesta cançó... Avui també tenim una pregunta. Tenim una hora per contestar-la, més o menys, val? Aquesta ha estat una setmana que... Com ho podríem dir? Ha fet una mica de pujada amb la inesperada baixa del Trias, sobretot que es recuperi amb calma i, esclar, quan les setmanes són així, Núria Ros, són una mica denses, mires el cap de setmana i, com diria Artur Mas, amb il·lusió. No?
I tant, il·lusió. Molta il·lusió.
Ganes d'agafar l'horitzó, com diu la cançó de Charango, que és el que diu doncs, constantment aquesta cançó, per això l'escollida. Mirem l'horitzó i la pregunta és, què és el que més t'agrada del cap de setmana?
Ui.
Què és el que més... Hi ha molt a triar, eh?
Jo ho tinc claríssim.
Doncs t'escolto.
Dormir. No hi ha més.
Escolta, no ens compliquem la vida.
No, doncs
pot
no
ser
falta.
Dormir com la Núria Ros, pot ser no matinar, passar temps amb la família, sortir a passejar, fer esport, no sé, menjar fora, caçar pokémons, fer calceta...
Caçar com pokémons, la del tribunal. M'ha agradat.
Va, caçar pokémons, hi ha gent que va caçar pokémons
sí,
cada
tant.
Setmana. Què és per tu el que més t'agrada del cap de setmana? Doncs participa per... entrar en aquest sorteig de la cistella Cap Bravo, nota de veu al 663 99 30 62 o missatge de text al 66... Ui, que ho estic dient malament. 663 99 30 62. Important, contesteu al WhatsApp del programa, que és el que acabo de dir, no a la centraleta perquè se'ns col·lapsa.
Sí, perquè després...
És millor, aquí arriba directament a l'equip del programa.
Millor el WhatsApp del programa, us animem a que participeu, perquè, com deia Rafa Sanahuja, la cistella Cap Bravo és un 10.
Mola molt.
Per tant, què voleu...
És luminoso.
Com era la pregunta? Ajuda'm, eh?
Sí, la pregunta era què és el que més t'agrada del cap de setmana?
Exacte.
Una horeta per contestar-la i participar en el sorteo que farem en directe.
Què és el que més us agrada del cap de setmana? Respostes al 663-993-062. I nosaltres, que anem a publicitat un momentet i de seguida parlem amb la sotsdirectora de la revista de Catalunya Cristiana, Carme Munté. Fins ara.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Dos minutets gairebé que passen de 3:15 del matí. Com sempre, a aquesta hora saludem a Carme Munté, sotsdirectora de la revista Catalunya Cristiana. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia de nou, Rafa Sanahuja.
Bon dia, jo aquí estic
sí, ets com una mena de complement.
Sí, com una planta.
Un accessori, ets un accessori.
Una planta, això sempre va bé, tenir una mica de verd.
Pels oients nous en aquest programa, cada divendres a 3:15 del matí parlarem amb Carme Munté sobre el que ens espera, no? El que ens hi trobarem a la revista Catalunya Cristiana de cada diumenge, i endavant, tot teu, Carme.
Mira, hem seleccionat un dels continguts que publiquem aquesta setmana a Catalunya Cristiana, que és l'entrevista que li van fer a la Meritxell Ruiz. Ella és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Li van fer aquesta entrevista, evidentment, amb motiu del curs escolar, i per prendre una mica el pols de la situació en què està el que és l'escola cristiana. La Meritxell Ruiz, recordem quatre dades, ella és filla de Reus, on va néixer l'any 78, i va ser consellera d'Ensenyament de la Generalitat del gener del 2016 al juliol del 2017. I una altra dada, l'escola cristiana engloba 388 escoles i 247.826 alumnes, cosa que suposa el 22% del sistema educatiu català. Per tant,
és molt important.
Molt important i interessant prendre el pols, com dèiem, a la situació en què es troba. Sí. Un dels primers elements que parlem amb la Meritxell Ruiz és el tema sempre present de l'infrafinançament de l'escola concertada. Sí. De fet, algunes dades significatives. Tenim del Departament d'Educació paga un 33% menys per una plaça concertada que per una plaça pública, segons un informe del síndic de Greuges sobre la situació de l'escola concertada en el sistema educatiu de Catalunya. Uh-huh. I també un altre informe del síndic, que per atendre un alumne amb necessitats especials, un centre públic rep 265 euros, mentre que un de concertat només 54.
Sí, de fet, jo crec que el pas que hem fet en aquests darrers dos anys és que han reconegut que hi ha un infrafinançament, com deies, crònic de les escoles d'iniciativa social, i també hi ha una dotació inferior en quant a professorat en aquests centres, no? I hem començat el camí per revertir-ho. El que passa que és un camí que malauradament és més lent del que ens agradaria, no? Perquè sempre dic, el 6 de setembre els alumnes tots seran a les nostres escoles, no? I els recursos no hauran arribat tots.
Per tant, tenim aquest infrafinançament crònic. I una altra de les qüestions que li van plantejar la Meritxell Ruiz té a veure amb el fet que, com sabem, hi ha força escoles, algunes escoles concertades, entre elles algunes cristianes, que de fet són unes 15, que passen a titularitat pública. I li van preguntar, escolta, dic, i a tu què et semblava cada vegada que, per exemple, l'exconseller Josep Bargalló o l'exalcaldessa Ada Colau es penjava una medalla cada vegada que una escola d'iniciativa social passava a ser pública? I ella, diu, literalment, sentia que era una falta de respecte molt gran envers tota la feina d'aquelles escoles i que el motiu és econòmic.
Passa perquè els recursos són insuficients. És a dir, cap d'aquestes escoles volia deixar de ser el que era. El problema és que no tenia el suport econòmic per fer-ho. El que ens preocupa és que en aquells entorns més vulnerables, on les famílies és més difícil que compensin el que el departament no paga, són les que estan en situació més feble. Per tant, l'infrafinançament aquí justament està perjudicant les escoles d'iniciativa social amb més compromís social. És com una paradoxa, no? Però és així.
Clar, la Meritxell...
És que és veritat, és una paradoxa total.
Sí, és totalment... De fet, ho vam estar parlant en aquesta entrevista, no? Perquè d'una banda tens un infrafinançament, de l'altre això provoca que les escoles estiguin ofegades, algunes d'elles, acaba passant que passen a titularitat pública perquè no es poden mantenir, però és que de l'altre, el sistema, és a dir, el departament, li costa més car el tema de tenir una escola que passi al sistema públic i no pas al concert.
Déu-n'hi-do.
Per tant, tot plegat és una mica rocambolès. També us he de dir que hem esmentat abans, per exemple, l'exconseller Josep Bargalló, però la Meritxell Ruiz ens deia que les relacions ara, per exemple, amb l'Anna Simó, l'actual consellera, són més positives i que també ho eren amb l'anterior, amb el Cambrai. És a dir, que hi ha hagut una evolució. Vull, no vull deixar...
Això està bé, està bé.
Llavors, li van preguntar quins mecanismes té la Fundació Escola Cristiana per evitar aquest traspàs a la titularitat pública. I ella deia que el més important és que les escoles que s'ho estan passant malament a nivell econòmic es posin en contacte amb la Fundació Escola Cristiana perquè es poden valorar opcions. I posava alguns exemples. Per exemple, l'escola de Sant Josep de Gràcia de Barcelona havia de passar al sistema públic, però es va poder evitar gràcies a la implicació de 3 congregacions diferents. De fet, s'han pogut mantenir escoles a Barcelona, Centelles, Torelló, Canet de Mar i Santa Coloma de Gramenet, que podrien haver tancat o passat a ser públiques i en canvi s'ha pogut evitar. Per tant, deia ella, cal informar-ne, cal comunicar-ho i es poden revertir aquestes situacions amb temps i també deia amb molta prudència i discreció. Un altre tema molt interessant del qual parlem en aquesta entrevista té a veure amb la minva demogràfica. De fet, el curs va sortir a tots els mitjans, va començar el 6 de setembre amb 20.000 alumnes menys a infantil i primària. De fet, entre el curs 2018-2019 i el 22-23, el sistema ha perdut a P3 9.810 alumnes. El percentatge és bastant semblant entre escola pública i escola concertada. Estem parlant de que l'escola pública ha perdut un 16,18% d'alumnat i la concertada un 17,59%.
No hi ha ni podrà haver en els propers anys, a curt termini, la mateixa demanda educativa que hi havia fa uns anys. I crec que hem d'acceptar que ens hem de redimensionar, perquè si no hi ha nens, no n'hi haurà per ningú. I no necessitarem, necessitarem tants grups de P3. Que estem intentant, treballant conjuntament, totes les institucions de la FEC, veure allà on hem de prendre decisions respecte a aquest redimensionament. És a dir, no té sentit intentar tenir el màxim d'alumnat possible quan saps que tens places que et sobraran a totes les escoles, no? Doncs...
Per això, des de la Fundació Escola Cristiana, amb el suport de Blanquerna, estan traçant un mapa escolar de Catalunya que analitza l'oferta d'un barri o d'un municipi, l'evolució demogràfica i les previsions i necessitats futures per tal de poder treballar diferents opcions. Llavors, la pregunta que també ens comentava la Meritxell diu, les congregacions avui dia s'haurien de formular una pregunta. El fundador o fundadora faria avui dia una escola d'infantil? I ella mateixa diu, segurament no, perquè de fet hi ha moltes altres necessitats educatives a les quals cal donar resposta. I en aquest sentit, ve a dir que no hi ha nens a P3, però que de fet hi ha moltes necessitats formatives a secundària i en els estudis postobligatoris. De fet, tenim un percentatge d'abandonament escolar i de taxa d'atur juvenil, i per tant això demana, diu la Meritxell Ruiz, a les mateixes congregacions que siguin creatives i que en lloc de fer la competència entre elles o amb el sistema públic, doncs pensin altres ofertes educatives que poden donar resposta a necessitats que hi ha avui dia.
I que es puguin complementar, també.
Amb I que es puguin complementar. Per això diuen que fan aquest mapa escolar, sí, per veure un barri, per veure un municipi, doncs escolta, com podem actuar a nivell de Fundació Escola Cristiana dels nostres centres de forma complementària.
Clar, perquè ara mateix, com ho explicaves, la necessitat està en les més grans, no en les més petits, que no necessiten tant.
A veure, evidentment que hi ha d'haver, però que tenint en compte que es perdran tantes places de P3 en els propers anys, sí, doncs de fer una reflexió en el sentit de cap on ha d'anar a l'escola cristiana avui dia, no? I té a veure amb això el fet de que la Fundació Escola Cristiana es troba immersa en un procés de reflexió estratègica a partir de tres eixos clau: identitat cristiana, avantguarda pedagògica i compromís social. I tot plegat per respondre a què? Doncs a la pregunta sobre com ha de ser l'escola cristiana al segle XXI.
Primer, ha de posar la identitat al centre, com a escola cristiana. Després, ha de ser referència pedagògica, de qualitat pedagògica. I tercer, ha de ser referència de compromís social, i sobretot de cara als més vulnerables. Aquests són els trets que ens han de definir i que, de fet, ens hem posat d'acord que ens haurien de definir com a escola cristiana al segle XXI.
Aquest document programàtic d'aquest procés es presentarà el 19 d'octubre a la Salle Bonanova, aquí a Barcelona, al Quòrum 23, que és el Congrés de l'Escola Cristiana de Catalunya.
Aquest és algun dels continguts que ens podrem trobar aquest diumenge a la revista Catalunya Cristiana, entrevista amb Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana. Però hi ha altres coses, Carme?
Mira, les podem enumerar de forma sintètica. Podem parlar, per exemple, de l'anàlisi que fa el nostre corresponsal a Roma, el Rodrigo Moreno, sobre el viatge de Francesc a la petita comunitat catòlica de Mongòlia. Expliquem, doncs, la importància d'aquest viatge amb aquesta petita comunitat en nombre, però evidentment significativa, comunitat catòlica.
És la primera vegada que un papa visita aquesta comunitat.
Molt bé, i de fet, evidentment, hi ha tota la reflexió estratègica de Mongòlia entre dues potències mundials, com són la Xina i Rússia, i a ningú se li escapa que, evidentment, el papa té un gran interès en tot el tema de la mediació per la pau a Ucraïna. De fet, té el cardenal Mateo Zuppi, en aquests moments també visitant la Xina. És a dir, que hi ha tota aquesta qüestió també estratègica, no? A part, evidentment, del que és una comunitat catòlica incipient, podem dir, doncs hi ha aquesta qüestió també estratègica a nivell més polític i de mediació. Després també entrevistem el Josep Lagares. És una entrevista que fa un col·laborador nostre, el David Pagès, i el Josep Lagares és un empresari gironí, molt respectat, i ell és president executiu de Metalquímia, però també, potser la gent no ho sap tant, és una persona molt compromesa i una persona de fe. El coneixes, Núria?
El nom és molt familiar,
perquè
jo
precisament... Que sí.
Sí.
Jo no tinc el gust.
No, perquè clar, la Núria també és de la zona, no?
Sí. Jo sóc de Banyoles i Metalquímia és una empresa que tu trobes quan vas de Girona fins a Banyoles.
Doncs escolta, recomano que llegis l'entrevista.
Ho faré, no en tinguis cap mena de dubte.
Perquè és molt interessant tot el seu testimoniatge, és a dir, també del que parla també a nivell empresarial, dels reptes de la joventut, una mica fa aquesta prospecció de futur, però també com a persona compromesa des del punt de vista de la fe. També parla de com hauria de ser el nou bisbe de Girona. Quan arribi.
Ai, aquest punt que ve ara m'agrada molt.
Ho sabia. La Carme ja reia.
Aquest punt que ve ara...
No entrem en detalls. No m'estiris la llengua.
No us el perdeu, amics, oients i lectors.
I després, per exemple, també parlem de la programació de Ràdio Estel.
Hombre!
amb el director, amb el Toni Herbàs, doncs publiquem una entrevista en què parlem de tota la programació i sobretot posant l'accent en aquest Ànima Estel, aquesta programació en línia.
Home, sí, 24 hores
de programació religiosa. De fet, sí, és la primera vegada, no? Fem un canal 100% de programació religiosa en català, com a gran novetat, amb l'Ignasi Miranda i el David García, no? Són els responsables de nodrir...
Són les ànimes de l'Ànima Estel.
De Ràdio Estel.
Sí.
De l'Ànima Estel. No, és un canal molt curiós que, a més, també, per als oients més nostàlgics, també es recuperen programes antics.
Sí.
Poden sonar coses que es va anunciant i tal, està molt bé, i la feinada que han fet amb aquesta iniciativa de Toni Herbàs. Llegiu a Toni Herbàs a Catalunya Cristiana, que parla molt bé i segur que està molt ben transcrit.
A Toni Herbàs i tots els continguts que aquest diumenge podrem llegir a la revista Catalunya Cristiana. Carme, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-nos, si Déu vol.
Ràdio Estel.
Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.